Doncs moltes gràcies per convidar-me, primer de tot. Estic molt il·lusionada poder fer aquesta ponència i doncs, espero que, sobretot, que us inspiri. No sé si aprendreu alguna cosa, però almenys que us inspiri i que us motivi per fer coses. Si us serveix d'alguna cosa, a nivell personal us diré que el projecte que hem fet són visites en una granja, però jo no sóc del món rural, jo vinc de Sabadell, no sé si coneixeu, és una ciutat que està bastant a prop de Barcelona, amb uns 200.000 habitants, per tant, sóc molt urbanita i si fa 20 anys m'haguessin dit que m'hagués acabat en una granja, doncs, sincerament, no m'ho hagués cregut. Per tant, obriu la ment i penseu que tot el que tenim previst a la vida, a vegades, doncs, dona per sort girs inesperats i bastant divertits. I, bueno, doncs, per començar la ponència, us he preparat un petit PowerPoint, més que res per poder anar seguint les coses que anirem dient i bueno, que us serveixi també de suport visual. Vaig intentar, jo la tecnologia i jo no som gaire amigues, però intentaré que ho pugueu veure. A veure, aquí mateix. Sí, compartim. Suposo que ara ho deveu veure tots. Ara ho faré més petit perquè us pugui veure jo també vosaltres. Un segon. Ara, vale. Es veu bé, no? Suposo?
Sí, perfecte.
Perfecte. Doncs, bueno, una miqueta el tema que em vau demanar que parlés era aquest, no? L'agroturisme, com oferir una experiència singular a partir dels recursos del territori i autenticitat. Jo abans de començar us volia posar una mica en situació, ubicar-vos amb la nostra granja i per això us vull fer una mica d'història. La granja Can Gel és una granja que el seu core business, la seva activitat, és la de fer llet, és una granja lletera. I poso això, que tot va començar amb una història d'amor d'un emprenedor, perquè la granja va començar, la seva activitat lletera va començar el 1910, tot i que la família Gel, per això es diu Can Gel, perquè la família Gel és el nom de la granja, porta el nom de la família, doncs està allà, que sapiguem, des del 1522, però, com us deia, com a activitat lletera va començar el 1910. I poso que va començar com una història d'amor perquè realment aquí, en aquest territori, no hi havia vaques abans. Les vaques estaven més cap a la part de mar, perquè a la part de mar hi havia el tren. La primera línia de tren que va a Espanya va ser la que unia Barcelona-Mataró. I, per tant, totes les granges s'ubicaven a la part costera. I aquí, doncs, com estem una mica a l'interior, estem en el Montnegre Corredor, doncs no era una activitat que es fes massa. No? Aquest senyor, el Joan Gel, que de l'època, del 1910, es va enamorar d'una senyora que vivia a prop del mar i tenien vaques, i per això van portar les primeres vaques aquí a Can Gel. A mica en mica van portar poquetes, van portar 8 vaques, però de mica en mica doncs, ja va anar creixent, molt a poc al principi, i va anar evolucionant fins a arribar avui en dia que la granja doncs, conté unes 250 vaques entre grans i petites, unes 120 productives, d'aquestes 250, unes 120-130 productives i la resta estan en diferents etapes vitals, com són petites, seques, etc. Doncs, com us dic, aquesta és una mica la ubicació de la història de Can Gel, perquè tingueu una mica de referència. Però tornant al tema que ens ocupa, que és la de l'agroturisme, com oferir una experiència singular a partir dels recursos del territori i autenticitat, jo el que he volgut és desgranar una miqueta aquest títol. No? L'agroturisme doncs, és turisme rural, però com oferir això? Una experiència singular, aquest seria el primer concepte, recursos del territori seria el segon i l'autenticitat seria el tercer. Si comencem pel primer, l'experiència singular, és cert que ara, cada vegada més, si anem a sopar, ja no és una cosa guai anar a sopar, no? Hem de fer alguna cosa més, no és només anar a sopar o no anem a un hotel de muntanya. El que esperem moltes vegades és gaudir d'una experiència, tenir la sensació de que estem vivint alguna cosa singular, alguna cosa que puguem explicar. Cada vegada més el turista vol un valor afegit, no? un valor de cultura, un valor gastronòmic, un valor de descobriment, veure un art de viure, no? diferències entre nosaltres i el que ens estan oferint. No? D'aquesta manera podem explicar-ho, podem fer fotos, el podem penjar a Instagram i tots estem feliços, no? Perquè hem viscut alguna cosa fantàstica. I això no és una cosa de realment d'ara, perquè hi ha sectors que ho han tingut bastant clar des de fa ja bastant temps. De fet, als anys 70 aproximadament, al Vall de Napa, als Estats Units, ja van tenir molt clar que hi havia una cosa que era, que es van, no sé si s'ho van inventar o el nom estava inventat, no ho sé, però van començar a veure que si, a més de fer vins, podien explicar com es feien i, a més, podien fer desgustacions a les seves bodegues, podien fer tastos, podien donar aquesta experiència extra, doncs no només venien més ampolles de vi al mercat, sinó que en la seva pròpia experiència, en les seves pròpies bodegues, també podien doncs, vendre més. No? Aquest treball de màrqueting que es va fer en aquell moment doncs va donar peu a l'enoturisme. Aquí, evidentment, també ha arribat, no? Ha arribat una mica més tard, però també ho estem fent. I, de fet, l'enoturisme és algo que ho tenim com molt en vena, no? Anar a veure una bodega, anar a tastar vins, tot això és molt glamurós, és molt xulo i a tothom li agrada, més o menys. Bueno, si no t'agrada el vi, evidentment no t'agrada, però sí que és quelcom curiós i que, a més, doncs et fa viure com bueno, una cosa glamurosa, no? I està bé, a tothom li agrada. Això va ser potser una mica al principi. Ja no parlo de les cases rurals, del turisme rural en si com a vivenda per anar a passar un cap de setmana, que això també va començar més o menys per aquelles dates, però no parlaré d'aquest. Potser parlaré més del tema de valor afegit amb el que és el core business de les activitats. Es van sumar més tard doncs altres experiències, com pot ser la de visitar una granja d'abelles, doncs fer apicultura, no? Això, doncs, la mel. Sí, sabem d'on ve la mel, però descobrir que pots tocar un panel de mel, que puguis fer mel tu mateix o que puguis saber posar-te un vestit d'aquests i viure aquesta experiència, doncs és algú que també pot agradar, no? També l'oli. Fa un temps aquí, doncs, aquesta experiència de veure les oliveres, visitar un camp d'oliveres i, a més, després fer un tast d'olis, també s'ha posat molt, molt en valor. Hi ha moltíssimes, moltíssimes explotacions d'oliveres que estan fent això. I també l'horta, fruiters. Aquí a Girona teniu una... Jo fa un parell d'anys hi vaig anar, no sé si ho coneixeu, és una explotació de pomeres que es diu Moma, que fan sidre, fan sucs de poma de diferents classes i es pot visitar aquesta explotació i val molt la pena. A més, tenen un restaurant. O sigui, aquesta gent va passar de ser tenir un camp de pomeres de diferents tipus a oferir a visitants la possibilitat de conèixer com es feien el seu producte i, a més, tenir un menú degustació en el qual està tot basat amb la poma, no? amb el pollastre amb poma, no sé, coses així que ofereixen aquest plus dins del seu core business que realment doncs, és la venda dels sucs o de promocionar o vendre la sidra, etc. I després he posat així a part doncs el nostre cas, que són les explotacions ramaderes, no? Tant de vaques com de cabres, també n'hi ha, de porcs, no? Que també es comencen a visitar. Cal dir que aquesta part d'explotacions ha sigut una mica, potser deixant una mica al marge la fageda, no? Que fa molts anys que ho fa, però sí que hem sigut una mica més ens hem demorat més a l'hora de fer aquestes visites. Jo tinc una teoria del per què no s'han fet o no s'han obert tant les portes a les explotacions ramaderes. Jo crec que la teoria és que els grangers no tenen temps. No tenen temps, estan molt capficats, que si han de llaurar el camp, que si han de cuidar el bestial. És una feina intensíssima, de 24 hores al dia pràcticament, i el fet d'incorporar una nova activitat a la granja, com és les visites, que t'has de dedicar al 100% pràcticament a això, era quelcom que no arribava a entendre's, no? Si jo ja tinc prou de feina, com haig d'ensenyar el que estic fent, no? En el nostre cas, doncs, ho vam veure claríssim, perquè tenim el convenciment de que si tu no ensenyes, si tu no mostres com cuides el teu bestiar, com fas la teva feina, el que suposa fer-la, tota la dedicació que hi ha, tota la feina que hi ha al darrere, és molt difícil que algú et pugui valorar el teu producte. Si tu no expliques el que fas, és molt difícil que la gent pugui anar al súper i no s'escandalitzi perquè un litre de llet et valgui un euro. És car un litre de llet. Quan venen aquí a la granja i els explico tota la feina que hi ha, tota la inversió que hi ha, tot el que suposa fer aquest litre de llet, es posen les mans al cap de com pot ser tan barat, per exemple. No? És un dels exemples. El món de la ramaderia sempre ha estat molt tancat cap al públic, sempre. A poc a poc s'està obrint i perquè s'està donant compte cada vegada més la gent que cal fer aquesta feina, cal obrir-se. No, perquè si no hi ha moltes suspicàcies, hi ha molta gent que es deu pensar que anem amb un pal darrere la vaca, per exemple, no? I això no passa, al revés. Nosaltres el benestar animal el tenim, bueno, a l'ordre del dia i molt més. O sigui, estem fent moltes més coses perquè al final el que ens interessa és que els nostres animals estiguin bé, ens els estimem i volem que estiguin el millor possible, evidentment. Això seria una mica aquesta tipologia d'activitats, d'experiències singulars que ens podem trobar. N'hi ha altres, eh? Potser també experiències amb cavalls, que també es fan. Hi ha moltes més, eh? He fet una mica uns exemples. A nivell de Can Gel, parlàvem dels recursos del territori, doncs a nivell de Can Gel us he posat una mica un resum del que pensem que és més significatiu. Nosaltres estem en una zona del Parc Natural Montnegre Corredor. Això ens dona un espai molt privilegiat. Estem rodejats de muntanyes i diguem que estem en una vall, però rodejats de muntanyes. Bàsicament tenim pipinyer al costat, moltes hectàrees de pipinyer. Però el que és més sorprenent és que, 10 minuts, estem a Mataró. Ja que estem a Mataró, una ciutat de, no sé, també uns 190.000 habitants o 200.000, ja no sé quants n'hi ha, eh? Però n'hi ha un munt. També a 46 quilòmetres de Barcelona, ciutat, i 72 quilòmetres de Girona. O sigui que estem en un lloc que sembla que estiguis quasi bé al Montseny, no? I en canvi estàs super a prop de tot, d'una àrea metropolitana enorme. Què vol dir això? Doncs que tenim una alta capacitat de clients potencials. Si mirem aquí, doncs tenim el barcelonès està que més o menys hi ha uns 2.200.000 habitants. El Maresme, uns quasi bé uns 450.000 habitants. I la suma de Vallès Oriental i Occidental, doncs això, també 1.300.000 habitants. Ens estem anant cap als 4 milions d'habitants amb un radi petit i molt, molt proper a nosaltres. De fet, aquí nosaltres tenim clients que ens venen d'Andorra o de Madrid, inclús, o en molts llocs, o de Vic, que a vegades dic, bueno, Vic no teniu granges, o què? Sí, entenen, però clar, aquí fem un tipus de visita doncs, que agrada, que expliquem i, bueno, i ens venen també, no? Doncs realment el client potencial és enorme, enorme. El que passa és que s'ha de captar, evidentment, però hi és. I això ja és un gran pas per començar. El tema de... Nosaltres també estem molt basats en l'educació, ens hem volcat molt amb el tema educatiu i a l'hora de fer l'estudi vam veure que amb un radi de 60 quilòmetres a la rodona, només de centres de primària hi havia 1.700 centres diferents. Clar, la meva reflexió va ser, només que em vingui un 10%, jo ja sóc feliç, i clar, és que, i un 10% tampoc és molt, eh? Però clar, un 10% de 1.700 doncs són 170 centres. Evidentment, doncs també tens molt, molt potencial. I llavors que aquí, en aquest territori, no estem, diguem, no estem en un poble perdut de la muntanya, que algú sembli, Canyamàs és un poble perdut realment, però també hi ha altres activitats. Aquí tenim la sort que en aquest poble doncs tenim un bosc vertical, o sigui que estan fent tirolines, hi ha rucs que també fan passejades amb ruc, tenim unes cabanes que estan als arbres que fan, doncs això, doncs, un cap de setmana doncs la gent ve a passar-lo, però també hi ha restaurants. Tot això crea unes sinergies, crea una rotació de gent, no? Doncs que també fa que tinguis un recurs molt bo per poder aprofitar doncs, aquesta activitat, no? De poder posar en marxa aquesta activitat. A nivell aquest seria els recursos de territori, però nosaltres també pensem que tenim altres recursos propis. Un recurs propi va ser una cosa que va ser clau, no? El fet de que fem les visites aquí es va donar perquè vam voler fer una nova nau aquí a la granja per poder ampliar la capacitat, o sigui, el nombre de caps de bestiar, però a més també per modernitzar-la. S'havia quedat molt obsoleta, l'antiga, i realment pensàvem que havíem de fer-ho millor i havíem de tenir els espais millors per les vaques, tenir, doncs això, una nau nova que pogués donar-los més espai, modernitzar-la, etc. Això, quan es va decidir fer aquesta nova nau, nosaltres ja vam tenir al cap aquesta bombeta, no, de dir, anem a fer visites. Què passaria si les fessin? Doncs, amb aquesta bombeta aquí posada, doncs ja vam començar a construir el projecte de la nova nau pensant en fer espais únics i especials i concrets per les visites. No va ser una tenir la granja i començar a fer espais annexes, no? Sinó que des de l'inici, des del minut zero, ja quan vam decidir, vinga, anem a fer les visites, doncs a la construcció ja es va pensar, ja es va dissenyar per poder fer visites. Per això sempre diem que aquesta granja ha sigut dissenyada per ser ensenyada, no? Una mica el concepte que vam voler transmetre, no? També a nivell d'espai exterior, doncs també tenim molt espai, llavors hem adaptat llocs per al pàrquing, tenim pàrquings per 50 cotxes, o també una zona de lleure perquè, evidentment, quan ve la gent es puguin quedar, si volen, a dinar o quan venen a escola, sobretot, doncs que puguin tenir un espai on puguin jugar els nens i també que puguin dinar, tant dinar com esmorzar quan venen. I després el tercer és l'equip de treball implicat i il·lusionat. Això és vital. Si no estàs il·lusionat amb un projecte, ja paga i vamonos. O sigui, si ja no estàs il·lusionat, poca cosa tens a fer. Jo vaig tenir la gran sort de trobar-me dues persones que, si jo estava il·lusionada, ells encara ho estaven més. Eren unes persones que jo no coneixia, van presentar, i una va ser el que va dissenyar tot el que és la pàgina web, la imatge corporativa, i l'altra persona va ser la que em va ajudar a mi amb els continguts. Tots tres van formar un equip de treball superxulo i molt divertit. La veritat és que va ser de les millors moments a nivell personal que em van omplir moltíssim per poder fer aquesta feina. Jo no havia fet mai això i realment doncs, em va donar molta força. Si això no hagués estat així, segurament potser ni estaríem parlant ara, perquè realment si no tens un equip de feina, tens les coses molt clares, és complicat. Això ho tornarem a parlar després, de com vam començar el projecte, perquè veieu també una mica els passos que es van fer. A nivell d'autenticitat, què ens diferencia a nosaltres de potser altres granges, la Fageda, etcètera? Tenim uns punts forts que, bueno, aquí us ensenyo. Una mica és posat així, a grosso modo, l'estructura de la granja, és una granja de fusta, es va fer així de fusta primer perquè pensàvem que s'integrava molt més amb l'entorn que teníem. Estem, com us deia, estem dins d'un parc natural, doncs sí, quedava lleig fer-la de ferro. Llavors, la granja de fusta realment és molt maca. El que us deia abans, els espais pensats per acollir visites, tenim un hall on fem les explicacions, una aula que hi caben més de 50 persones, totes assentades. I bueno, doncs, tot això, un mirador on poden veure també els visitants poden veure la granja des d'un mirador que es veu doncs, tota la nau principal, la sala de munyir sense haver d'estar en contacte amb els animals en un primer moment. L'entorn, com us deia, també és un paisatge molt maco, natural, on es poden veure les vaques pasturant, les nostres vaques pasturen. Per tant, doncs, el visitant que ve pot anar-les a veure. Si no estiguessin pasturant pel que fos, doncs veurien els camps de pastura. Després, els continguts. Nosaltres ara ho veurem, però tenim diferents tipus de tipologia de clients, de turistes. No? Cada tipologia de client té els seus continguts adaptats. No és el mateix explicar a una família que explicar a un grup de gent gran o explicar a una escola. I dins de les escoles, com us deia, projecte educatiu, aquí també ho veieu, doncs cada cicle educatiu té els seus continguts i els seus recursos, des de cançons, que ens hem inventat nosaltres i que hem fet amb una discogràfica que ens va gravar la maqueta, fins a contes amb il·lustracions exclusives, jocs de sensorials, moltes coses. Inclús tenim tots els materials adaptats a Braille. Cada cicle educatiu té els seus tallers especialitzats perquè sigui enriquidor. No parlarem igual a un nen de 3 anys que a una persona, un adolescent de 15 anys. No? És molt diferent. I nosaltres abarquem tant a nens com, o sigui, des d'escoles bressols fins a universitaris. Per tant, tenim molt clar que el missatge pot ser el mateix, no? però el contingut no pot ser el mateix, perquè evidentment ha de ser enriquidor. I després la imatge corporativa. Nosaltres vam crear una imatge, pensem que divertida i bastant no sé, que es pot anar canviant. No? Tenim la vaca de Can Gel, aquesta quadrada, però després aquesta vaca l'hem anat transformant en moltes coses. Tenim moltíssima imatge que a partir d'aquesta vaca doncs hem anat creant diferents personatges relacionats. Llavors és bastant innovadora, crea com branding, no? Una mica, és bastant... Que tothom que veu la vaca sap que és Can Gel, una mica és el que ho volia. El que deia dels clients, nosaltres, doncs, com us deia, tenim famílies, les famílies els caps de setmana, vacances, dies festius, és el que ens venen molt. Ara, pel tema del Covid, hem tingut que canviar una mica el tema de l'aforament, però realment ens està venint moltíssima gent. La gent necessita sortir al camp i aquesta és una bona opció. Després, també, escoles. Tenim, com us deia, escoles des de P2 fins a universitaris. També gent gran. Aquest col·lectiu ara, a partir del Covid, doncs, realment ha baixat moltíssim, perquè, clar, imagineu-vos com estan. Però sí que realment teníem moltes visites també de gent gran, que en aquest cas ens enfocava molt la visita en el tema històric, no? La història de Can Gel. La gent li agrada molt tornar als seus orígens i molta gent doncs, havia nascut o bé al camp, doncs, compartir les seves experiències, doncs era bastant bonic, però ja veieu que per la foto també els agrada doncs, ser una mica nens i donar biberons a les vedelles petites i bueno, intentem doncs, que sigui també divertida la visita. I després empreses tant com d'aquí com també empreses estrangeres, sobretot grups de professionals, grangers, estrangers, ens han vingut des d'Austràlia, Polònia, aquests crec que eren coreans, Irlanda, Bali, vull dir que hem tingut forces visitants de fora de l'estranger. Per tant, tot això, al final, el que sumen són turistes. Nosaltres, doncs, obrim les portes i adaptem tots els continguts perquè cada grup se senti doncs, que està visquent el que dèiem, no? Una experiència. No tindria cap de que amb un nen de 6 anys doncs, els expliquéssim la història de Can Gel, doncs, perquè no, perquè per ells aquella experiència no seria la que ells voldrien, no? Però sí que hem de saber doncs, transmetre-ho com perquè sigui enriquit. Aquí entraré una mica amb l'apartat de com va sorgir, no? la idea de Can Gel, no? de Viu Can Gel, de la part més educativa, del projecte educatiu, que bueno, és el que ens ocupa. Jo sempre dic que les idees no surten perquè sí, no és que estiguis assentat sota un arbre i de cop i volta caigui una poma i puguis vinga, descobrir la teoria de la relativitat, sinó que les idees les pots tenir, però cal pensar-les, treballar-les, posar-les en valor. Tot això és el que vam fer a l'hora de començar el projecte, que ens va durar, també perquè tenia una idea, un any fer-lo. Va ser, entre tot, va ser complicat. La primera cosa que vam fer és pensar, no? Per què ens va sorgir la idea de fer això? Doncs, bueno, aquí poso que les idees neixen de forma diversa. En el nostre cas, doncs, venia gent, abans de tenir la granja visitable, venia gent esporàdicament a veure les vaques, ens preguntaven, volien saber, tenien aquesta inquietud, no? de com treballàvem, i això ens va fer pensar, no? Ostres, si hi ha tanta gent que ens està preguntant coses, potser caldria explicar-les, però bé, no? Anem-ho a fer bé, no? Això que us deia abans també dels molts clients potencials, ens vam adonar doncs, que realment estem en una àrea molt privilegiada a nivell de clients. Potser jo, si estigués al Pirineu, la Vall de Boí, potser no m'hagués plantejat fer el projecte o l'hagués plantejat diferent, perquè clar, allà potser l'estiu sí, però l'hivern no haguessis tingut res, no? De pocs clients. Per tant, aquí és un no parar, no? De potencials, de clients potencials. I després els factors estructurals propicis per fer el projecte, que era el fet de tenim aquesta oportunitat, tenim que fer la nau nova, aprofitem i la fem ja pensada per fer visites, sí, estem d'acord, doncs fantàstic, no? Doncs anem-ho a fer. Posar en valor, no? Primer hem pensat, hem posat en valor, posar en valor què? Què m'aportarà? Això ho puc fer, ho pot fer el granger, ho ha de fer una altra persona. En aquest cas, el granger fa la seva feina, segueix fent la seva feina. Jo treballava a Barcelona, era cap logística d'una empresa de roba, d'esport, i vaig deixar l'empresa, vaig deixar-ho tot, vaig liar la manta al cap i vaig dir, pues, vinga, cap allà, anem a fer el projecte. No? Què m'aportarà, què espero aconseguir, no? Què és el que vull? Quin cost pot tenir, evidentment, sense tenir un mínim d'inversió és inviable, però bueno, pots tenir un mínim d'inversió. Puc assumir el risc, si va malament, ho puc assumir o què? O m'hauria de tallar les venes, vull dir, això també és important saber-ho, no? Fins a on pots arriscar. Quin valor afegit donarà a la granja? Això també és important perquè el fet de tenir totes aquestes coses posa en valor altres. La gent et coneix no només per ser una granja de vaques, com n'hi ha moltes, sinó que és la granja de Can Gel que estan fent visites, que hi va tanta gent, bueno, té un cert valor. I quin benefici espero tenir, no? Quin, una mica de pressupost, no? una previsió de veure què puc aconseguir, no? Això doncs, s'ha de tenir en compte i després també s'ha de començar a definir, no? Quin és el projecte. Definir l'objectiu és molt important. L'objectiu ho tenim claríssim, ser una granja visitable, però d'aquí pots anar a fer mil coses. A mi molta gent m'ha dit, ai, per què no poses barbacoes? Bueno, seria una possibilitat, hi ha gent que potser ho faria. En el meu cas, jo mai he volgut fer-ho. Primer, perquè, doncs, perquè jo no vull que sigui un espai únicament lúdic, no? Que la gent vingui a veure les vaques i s'estigui tot el dia aquí, perquè llavors perd una mica la coherència, per mi, de lo que tenia el projecte. No? Per tant, bueno, intentem definir-ho, no? Acotar una mica aquest projecte com te l'imagines. No? Ser coherent amb la idea, no comencem a, no sé, també jo faig escoles, no? I a vegades em diuen, ai, per què no fas la castanyera? I em quedo com mirant perquè la castanyera i les vaques no tenen molt a veure, no sé. Clar, evidentment, ostres, si fes la castanyera, fes un taller de l'oli o fes, jo què sé, les cultures del món, com fan altres llocs, doncs potser tindria més gent, però no vull fer això, perquè llavors estaria com prostituint una mica la idea que tenia inicial del projecte, no? I vull ser coherent. Llavors, identificar i definir els públics objectius. Aquí sempre hem tingut en compte, no sé si us agrada molt la música, però jo sempre dic que hi ha diferents tipus d'artistes, no? Artistes que omplen estadis i artistes que omplen miniestadis o sales de concerts, no? Petites. Quins són millors? Bueno, els que omplen estadis, evidentment, segurament guanyaran molts diners, tindran... però són millors que els que no omplen tant estadis i omplen locals petits. Una mica era això, no? Volem ser una Madonna o volem ser un placebo, no? No sé si coneixeu placebo, és un grup que a mi m'agrada molt, és així bastant alternatiu. Llavors, clar, bueno, doncs potser jo m'he decantat una mica ser placebo, vull ser un grup que sigui molt, molt autèntic amb el que fa i que tingui el seu públic. I Madonna, doncs, tindrà molt públic, però jo seré aquest altre, no? Una mica era aquest, definir els públics. No massificar, perquè tampoc volem, perquè és una granja que és molt familiar, que és petita, que volem que segueixi sent així, no volem que sigui un portaaventura, però que realment la gent surti contenta, no? És això, és definir el tipus de públic. Plasmar el què i com, no? Com ho volem fer i què volem fer, i llavors el DAFO, no? Això és superimportant, no només aquí, amb tot el que es pugui fer, no sé si ho coneixeu, el concepte de les debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats que tens. Tens en un projecte, sempre que comences, tens una sèrie de debilitats, cal saber quines són, les amenaces que puguis tenir, també cal saber quines són, però segur que tots els projectes tenen fortaleses i tenen oportunitats i cal fer una llista de tot això. I com ho veus, no? Aquestes debilitats, com les pots convertir en oportunitats, en fortaleses, i les amenaces humanes, no? Una miqueta. És com un ABC de tot projecte que comença. Finalment, el treballar, no? Treballar. Hem de treballar, evidentment. I en el cas de treballar, doncs el primer que vaig fer, aquí podem anar a picar la porta de Barcelona Activa. Bàsicament vaig demanar que un pla d'empresa, que jo vaig anar omplint. Va molt bé, jo ho tenia bastant clar, però sí que és cert que a vegades necessites un cert ordre, no? I fer el pla d'empresa sempre va bé. Poder fer aquest ordre, de dir, bueno, jo tinc aquesta idea, però anem a veure, pam, 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 a nivell, jo què sé, legal, a nivell de tal, de tots els punts que pots trobar a l'empresa, doncs pots fer com un guió, no? I va molt bé per posar ordre mental i a vegades, ostres, no m'he donat això i va bé. El crear la nova imatge corporativa, doncs també és una cosa important. Sembla una tonteria, però el logo i la imatge corporativa diuen molt de tu. I a mi em va sorprendre molt quan us explicava que vaig estar amb aquest equip que vaig conèixer, aquestes dues persones que vaig conèixer, i al començar les converses que vaig fer amb ells, el primer que em van dir és, no, el primer que hem de fer és el logo i la imatge corporativa. I vaig al·lucinar. Vaig dir, però què vols dir? Hi ha moltes coses a fer. El logo és l'últim, no? I va dir, no, el logo és el primer. El primer és saber tu com et veus i has de tenir una imatge ja. I realment, pues, no sé si a tothom li funciona igual, però a nosaltres va funcionar molt bé. Poder saber com et veus, quina és la imatge, no? Si és una imatge, no sé, moderna o és una imatge més conservadora, tot això definirà molt com després ets tu, no? I com serà aquest projecte que vols posar en marxa. Després, els crear els continguts, materials didàctics per tots els públics, doncs això també és una feinada, has de treballar molt perquè, evidentment, doncs, tens que explicar coses i no sempre saps com explicar-les. A més, com us deia, jo vinc de la ciutat, del camp, doncs és cosa del meu marit, però realment vaig haver de treballar-m'ho molt. I també una mica el taló d'Aquiles meu era que jo mai havia parlat en públic. El primer dia, us podeu imaginar, el primer dia que tenia com 30 persones davant meu, esperant que jo els expliqués coses, doncs va ser bastant curiós, no? Perquè realment pensava, ostres, aquestes persones m'estan esperant que jo els expliqui, no? Que els expliqui alguna cosa i jo no tinc ni idea de si ho sabré fer o no. Al final, doncs, ha resultat que m'agrada poder explicar coses i que ho veixo moltíssim. Clar, si això després no hagués passat, doncs potser tampoc estaríem parlant ara, eh? Però realment doncs, tenir uns continguts apresos, que puguis tenir taules, no?, per poder modelar a partir del públic que tens, doncs és també important i això t'ho dona també l'experiència. Aleshores, crear suports tècnics i visuals, que si, com més coses tens, com més coses t'ajudin a poder portar a terme aquesta tasca d'explicar, de poder fer tot això, doncs realment també és important. No? Tota ajuda és bona. Crear espais adequats per les visites, doncs, evidentment és el que parlàvem. Si tens una zona de lleure, un porxo que puguis doncs, acollir la gent que pugui fer després de fer la visita pugui prendre alguna cosa, no perquè nosaltres li venem res, sinó perquè suporten ells a casa, doncs això tot, o que tinguis un hall o que tinguis un mirador per veure les vaques o la sala de menir, doncs tot això pues, suma, evidentment. I llavors la part més complicada, perquè llavors tens tota la casa feta, no? Dius, que xulo, que ja tinc la casa, tinc les cortines, tinc tot bonic i tot fantàstic per començar. La meva primera frustració brutal que vaig tenir quan vaig començar Viure Àngel és que vam fer la inauguració, va venir molta gent a la inauguració, tot molt bé. Però la setmana següent obríem. I aquella setmana la recordo horrible, perquè no havia ningú que truqués. Però ho teníem tot en marxa, però ningú trucava per venir. Llavors et quedes com encara tonto, dius, bueno, ho he fet tot, però m'he preocupat de buscar clients, de veure a on puc anunciar-me, on puc publicitar-me, a on puc fer les coses. Clar, això era algo que tampoc t'explica ningú. Per tant, és un aprenentatge. Clar, ara mateix doncs, no ens podem queixar, però realment la primera setmana, el primer mes, va ser duríssim. A més, vam obrir el juny, juliol, clar, tothom pensava en la platja, no? qui pensava en vaques, no? Ningú. Per tant, va ser bastant frustrant. Però bueno, a mica en mica, això que ho sapiguem tots, que les coses no s'obren i comença a venir gent perquè sí, sinó que realment doncs, hi ha una feina darrere. Llavors, bueno, si sumem tot això, pensar, posar en valor, definir, treballar, ens dona doncs una diferenciació, un valor afegit, no? Una experiència. Tot això del que parlàvem més o menys va patar aquí, no? Aquesta diferenciació. I què ens ha portat el projecte Viure Àngel aquí a la granja? Doncs, com us deia, una diferenciació, reconeixement dins del sector com una granja de referència. Us explico que nosaltres, doncs, gràcies a que fem les visites, doncs, ens va trucar a la porta un client que és Pastoret. Nosaltres venem tota la llet un únic client, que és Pastoret en aquest cas, però Pastoret va venir aquí precisament perquè fèiem visites. Ells volien tenir una granja de referència a la qual doncs, que sapiguessin que podien sortir les vaques a pasturar, que poguessin, doncs, que la gent que sobretot ells tenen molts clients de Barcelona, doncs que poguessin venir aquí i doncs, veure les vaques, que estan bé, que estan ben cuidades, tot això. I gràcies a que nosaltres estem fent aquestes visites, doncs, tenim aquest client doncs, que pràcticament no és un client, sinó que és com un partner. No? Estem sense ser socis ni res, ni molt menys, però realment hi ha una molt bona relació i ha sigut gràcies a això. Com podeu veure, el número de visitants que va creixent cada any són uns 15.000. Vam arribar el 2019 amb 15.000 visitants. Aquest any no, evidentment, amb tot el tema del Covid, doncs estem en baixat, però a veure, dintre del que estem patint tots plegats, doncs no ens podem queixar. S'ha remuntat força bé després del 20 de juny que vam tornar a obrir després del confinament total. I hem passat un estiu, oi, perdó, hem passat un estiu perfecte, espereu que us ho poso aquí. No, aquest. Així és. Un moment. Vale. Ara, doncs, això, hem passat un estiu molt bo, una tardor fins ara, que també amb el tema del confinament municipal doncs estem com estem, però realment no ens podem queixar. Després, el reconeixement dins de l'àmbit del turisme rural, que si ho podeu mirar o voleu mirar a Google, doncs tenim més de 200 ressenyes amb una puntuació de 4,7 d'estrelles i amb el TripAdvisor d'un 5. Però això també ens dona moltíssima força per seguir endavant, per fer més coses. Sempre diem que el nostre principal ambaixador és el nostre client. O sigui, sempre preguntem a l'entrada com ens han conegut, doncs perquè hi ha una família que va venir, perquè doncs, bueno, això és que queden contents. Per tant, estem no contents, sinó doncs, molt més que contents per aquesta feina que fan els nostres clients de parlar de nosaltres. Després, un posicionament a poc dins de l'àmbit educatiu. També comencem a ser una mica de referència a nivell d'escoles. Evidentment, més ingressos, això ajuda. I la realització personal, que això sí que no té preu. Realment, fer una cosa que t'agrada és indescriptible, és brutal. No? De passar doncs, a anar a treballar cada dia a Barcelona, doncs, tenint bueno, depenent d'un cap que pugui fer bé o no bé les coses i tu no poder fer res, doncs a passar a ser tu el pilot de la teva nau, que ho facis bé o ho facis malament, però ets tu, o sigui, els teus èxits te'ls menjaràs tu, els teus fracassos te'ls menjaràs tu, vull dir, però sempre tens aquest marge, no? Aquest cop de volant que pots fer en el cas de que les coses vagin malament, pots decidir, doncs realment això és força important. I per acabar, que no sé si m'estic anant molt de l'hora o no, però bueno, per acabar, ja veieu que tinc bastant rotllo, per acabar, doncs, he fet unes últimes valoracions. Jo sempre dic, és com una mica uns mantres que em fico jo, perquè a vegades també et deixes enlluernar molt. Vosaltres que esteu estudiant doncs, turisme o esteu fent aquest grau de turisme, doncs a vegades et deixes enlluernar molt per les grans coses que fa la gent. No? Veus un CEO de, no sé, no? de PortAventura i al·lucines, ostres, el CEO de PortAventura deu ser la bomba i més. No? Deu pujar el Dragon Khan cada dia 300 vegades, no sé. Clar, arribar a una gran empresa et dona molt de prestigi, no? Però jo sempre em poso, quan em venen aquestes idees, doncs sempre em dic, no ser una superempresa no vol dir que no siguis un cas d'èxit empresarial. Jo ara mateix, amb el tema del Covid, i és un exemple important ara en aquests moments, segurament sobreviurem molt més jo que no pas altres empreses amb molt més potencial, amb molt de, perquè se'ls menja la infraestructura. Aquí, al ser una empresa petita, realment jo puc sobreviure. A veure, si són 3 anys, potser no, però realment vaig sobrevivint i això també és important. I el fet de que tinguis els teus costos, les teves despeses i les teves facturació molt equilibrats, és un èxit empresarial. Potser vosaltres, si, no sé, aspireu a ser, no sé, gerents d'un hotel, no? Vale, potser sí, ets un gerent d'un hotel, però això no vol dir que potser tinguis més èxit que si fossis, res, tinguessis una petita masia que llogues habitacions, no? Potser et sents molt més realitzant fent això que no sent un gran gerent de l'hotel. A mi em passa una mica això. Jo a vegades penso, això és una granja petita, si jo el que faig no és res de l'altre món. Però realment em sento molt realitzada i això és l'important al final, que un mateix se senti bé amb el que fa. Llavors, jo sempre he pensat en gran. Miro molt granges americanes, el que fan a nivell de... Ells són uns pioners a l'hora de fer visites, fan verdaderes bestieses, no? Sempre dic, bueno, jo això no ho puc fer, però potser puc fer alguna cosa que fan ells, no? O agafo aquella idea que és, és bestial i l'adapto a lo meu. Penso, bueno, això no, però això potser sí, no? Pensar en gran no és dolent. El que és dolent és pensar en gran i pensar que pots fer tot en gran, no? A veure, si tu tens una cosa petita, adapta-ho, aquella idea, adapta-la al que tu tens, no? Llavors, sempre tindràs un marge d'error bastant important i no t'enganxar-se els dits. I funciona força. Doncs no ens enamorem del nostre producte, ara potser pensareu, home, però si estàs super enamorada del teu producte, bueno, sí, però no cal perdre la perspectiva de que per molt que estiguis enamorat del teu producte, per molt que t'agradi a tu, no vol dir que a tothom li agradi el teu producte. Si a tothom no li agrada el teu producte, per molt que t'agradi a tu, hauràs de fer el pensament de canviar coses, perquè moriràs d'èxit. O sigui, tu estaràs allà pensant, hòstia, que xulo aquest boli, m'encanta, però no me'l compra ningú. Però si és la bomba aquest boli, però no me'l compra ningú. Llavors, potser hauré de canviar el color, hauré de fer alguna cosa perquè algú em compri aquest boli, no? És una mica aquesta la idea. Llavors, una altra que també és superimportant és posem el cor en tot el que fem. Només podem, si posem el cor i transmetem aquesta passió per les coses que fem, el que ho rep també rebrà aquesta passió, aquest cor, no? Si no, si fas les coses amb desgana, bueno, perquè s'han de fer, però ja no només si tens una empresa o treballes en un lloc, amb el que sigui, o sigui, si fas alguna cosa, fes-la sempre amb el cor, encara que a vegades no tinguis ganes, però ja que estàs, ja que ho has de fer, tens la mateixa feina, no? Fer-la amb ganes que fer-la sense ganes, no? Si la fas amb ganes, doncs, bueno, sempre està per tu, no? Et anirà més bé. Llavors no deixis mai de pensar. Aquí, des que vam obrir el 2014, a la part de les visites, he anat fent tallers nous. De fet, aquest any hem fet un que és del bosc. Nosaltres, com que estem rodejats de bosc, he intentat connectar les vaques amb el bosc i fer un taller de natura. I després un taller emocional de les vaques com a guia emocional. Això ho he fet aquest any, doncs mira, perquè amb el tema del Covid he estat parada, doncs anem a pensar coses. Em puc estar allà pensant, vaya rotllo, que no venen les escoles, que tenia tot ple, ara no venen, vaig a plorar en un racó. Bueno, també vaig plorar en un racó una estona, però després em vaig incorporar i vaig dir, no, saps, anem a pensar, no, anem a fer coses. I realment és la part més divertida que pots fer en un projecte, pensar. És molt divertit. I crear, i innovar, i bueno, et sents jove fent això, jo almenys, més jo que ja tinc una edat, doncs em sento una mica més jove. I res, doncs no sé si tenim temps o no, jo havia fet aquí un, perquè poguéssiu veure el YouTube, o si no ho podeu veure vosaltres, un tour de la granja, però si no, si voleu passar les preguntes com vosaltres vulgueu, jo el que em dieu.